Iniciem el mes de juny amb una altra secció, la dels contes del món, que durant tot aquest any 2011, doncs des del mes de gener, hem estat escoltant cada setmana contes del món, contes populars, tradicionals, o fins i tot de creació pròpia que estan arrelats als diferents pobles de la Terra. Contes enregistrats en MP3 per nois i noies, per infants i joves dels diversos centres educatius de Catalunya que han participat en el concurs de podcast Contes del Món amb la pàgina web contesdelmón.org. Aquesta setmana doncs, viatgem fins a Granollers per escoltar la presentació, en aquest cas, del conte titulat Viatge al Congo. Ara, com deia, escoltem la presentació de l'Andrea Díez Ortega, de la Núria López i de la Cati Lunina.
Hola, el nostre conte s'anomena Viatge al Congo. Som la Núria López,
l'Andrea Díez
i la Cati Lunina, i vam fer el treball amb la Cristina Martos i la Michelle Domínguez, però no han pogut venir.
Som de segon d'ESO, del Col·legi L'Estel.
A la història, nosaltres som les protagonistes i viatgem a un país en vies de desenvolupament, com el Congo, i ens donem compte de que no tots viuen igual, que tenen una cultura diferent, una manera de viure diferent i no tenen els mateixos recursos que nosaltres. Ens vam inspirar en un treball de ciència social sobre el clima equatorial de l'Àfrica.
Doncs aquesta és la inspiració i la presentació feta per l'Andrea, la Núria i la Cati, però el conte que escoltarem a continuació doncs, d'aquestes noies del Col·legi L'Estel de Granollers que fan segon d'ESO, doncs també hi van col·laborar-hi la Cristina Martos i la Michelle Domínguez, com elles comentaven. Endavant amb l'audició del Viatge al Congo.
Viatge al Congo. L'estiu passat, la Cristina, l'Andrea, la Michelle, la Núria i la Cati van anar de viatge al Congo, Àfrica, a passar una setmana sencera amb una tribu de Bumba. El 3 de juliol s'acomiadaven dels pares de l'aeroport de Barcelona. Estaven molt nervioses perquè a l'Àfrica coneixerien gent de diferent raça, cultura, religió. Aquella setmana viurien amb una tribu africana. Al sortir d'aquell laberint de passadissos de l'aeroport, en Dembo, el pare d'una de les famílies de la tribu amb la que passarien la setmana, les va recollir i les va portar fins a Bumba, on ells hi vien, amb la seva canoa pel riu Congo. Es va parlar sobre el seu fill de 14 anys, Musa, i la seva dona, Genevú. Es van passar tot el viatge observant el paisatge.
Era molt diferent de les fotografies, molt més humit. Hi havia uns arbres de moltíssima altitud. Tot era molt humit encara que en aquell moment no plogués. Feia moltíssima calor. En arribar es van sorprendre molt perquè no sabien com podien viure en aquelles petites casetes fetes de palla i fusta. Varen conèixer la família sencera i els altres indígenes. El dia següent, en Musa les va guiar per la selva verda. Totes estaven molt interessades en veure aquell paisatge espès amb arbres d'una altitud superior als 60 metres i diferent al Mediterrani. Pel camí, el noi va explicar que els nens i nenes de la tribu es dedicaven a ajudar els pares des de petits, o sigui, treballaven. No sabien ni què eren els estudis, per ells era un somni poder aprendre coses noves i anar a l'escola.
Les noies no es creien el que estaven escoltant, allò era molt injust. En realitat, per elles anar a l'escola era com una obligació, en canvi veien que hi ha gent que desitja anar-hi. Mai s'havien imaginat això, no havien pensat que unes altres persones no se'ls planteja l'oportunitat. De cop i volta van veure una anaconda i se'ls van treure les ganes de continuar fent exploradora. Però el Musa les va tranquil·litzar explicant-los que aquella cerca era la cria i que la mare no passava per aquell territori, ja que els indígens havien intentat matar-la. Van veure tucans, caimans, hipopòtams i més animals d'igual d'exòtics, tal com van aprendre a l'escola. En passar els dies es van acostumar a la fauna equatorial, de la qual només coneixien una de cada sis espècies.
Estaven cansats de les pluges intenses i gairebé diàries. En Dembo les veu del territori de casa. Va dir-les que aquella tasca només es dedicaven a homes, al igual que la pesca. Per elles va ser molt interessant observar com ho feia. El dia següent, la Genevú els va ensenyar com les dones realitzaven la seva feina. Rentaven la roba al riu, ajudaven a cuinar els animals caçats pels homes i a vegades es dedicaven a recreació. Els últims dies es sentien com unes autèntiques nadiades de l'home, però era hora d'abandonar aquell territori. Havien viscut diferents aventures i sentien llàstima per haver de marxar d'aquella selva, que al principi els feia por.
Entenien una mica més el burla, llengua parlada bomba. En sabien unes quantes paraules. Es van acomiadar de tots els habitants que coneixien.
En Musa, la Genevú i en Dembo les van portar fins a Kinshasa, capital del Congo. A l'arribar a l'aeroport de Barcelona, els seus pares les van omplir de preguntes. Les havien trobat a faltar.
A casa es van adonar que abans del viatge no apreciaven tot el que tenien. Estudis, casa, materials, diners, aliments... i no es podien creure que hi havia una altra gent que pateix necessitats dels elements bàsics per viure dia a dia.
Quan anàvem per la ciutat, per elles tot sembla de tan estrany, tan seriós i contaminat, ja que s'havien acostumat a aquell passatge verd i tranquil.